L'agrupació local del PSC debat aquest dijous sobre igualtat i feminisme amb la xerrada Dones, Drets i Protocols. I per abordar algunes d'aquestes qüestions es acompanya un dels ponents de la conferència. És el portaveu del col·lectiu Homes Igualitaris, Luis Fuertes. Gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat.
Moltes gràcies per donar-nos espai i sobretot per fer sentir la nostra veu.
Comencem amb una pregunta a grans trets. Quins són els drets de les dones que encara hem de reivindicar?
Mira, masses. Que en ple segle XXI haguem de parlar de reivindicació, de vindicació de drets, ve a demostrar que alguna cosa falla en aquesta societat. Falla quan hem retrocedit 30 anys amb coses tan bàsiques, falla quan no tenen ni tan sols el dret a cobrar el mateix, falla quan estan infravalorades i infrarepresentades en llocs d'empoderament, en llocs de representació, en llocs de lideratge o en llocs de decisió política. I falla quan les institucions, defugint el que han de fer, en lloc d'invertir en la defensa, doncs, per exemple, d'espais, programes i recursos per combatre la violència de gènere, doncs dediquen més aquests diners a la educació privada o concertada que a defensar dones que estan patint violència de gènere. Per tant, vivim en societats malaltes i una mica els símptomes, part dels que he explicat.
En tot cas, per assolir aquesta igualtat entenc que cal el compromís de tota la societat. I en aquest sentit, parla'ns de la tasca que feu des de la teva entitat.
Els homes som, sempre ho diem nosaltres, som a l'origen del problema. Les grans discriminacions històriques que les dones han sofert han vingut de la mà d'homes que no han sabut veure que darrere de la igualtat d'oportunitats hi ha la llibertat individual, personal i col·lectiva. Quan això succeeix encara avui en dia, doncs cal que els homes ensumem a una cosa que hauria de ser bàsica i normal, que seria defensar la igualtat dels éssers humans. Com que això no succeeix, crec que els homes, a poc a poc, però hem d'anar veient que des de la renúncia personal, aquests espais que ens han vingut donats, heredats, espais on gaudim de coses que ja no poden arribar, només repartint i sacrificant-nos, aconseguirem ser més iguals, no?
Jo ara penso en passes polítiques que s'han fet significatives al llarg de la història. Recordo el primer govern de Zapatero es va obrir el Ministeri d'Igualtat, que al llarg dels anys ha anat quedant relegant a posicions una mica més secundàries. En tot cas, un ministeri que encara existeix, que l'ocupa Dolors Montserrat. Com valoreu la tasca que fa actualment? Aquest ministeri és suficient? S'ha de reformular?
Mira, l'existència d'un ministeri, en aquest cas, o d'una conselleria a la Generalitat, és important perquè vol dir que hi ha la possibilitat de fer accions polítiques. El problema del Partit Popular és que no creu. Tot el que ens ha demostrat són polítiques d'aparador. No hi ha recursos suficients, no hi ha voluntat de gestionar vers la defensa dels drets de les dones i tampoc de gestionar les grans desigualtats que existeixen. Ara, recentment, hem vist governs com el de Suècia o el d'Islàndia que intenten fins i tot extendre prohibicions bàsiques com, per exemple, que la desigualtat econòmica de salaris per llei estigui perseguida. Això aquí a Espanya ni succeeix, no? Per tant, jo crec que hi ha una mancança absoluta de voluntat política de gestionar i això queda latent. Sap greu perquè el que voldríem és que les institucions acompanyessin aquestes polítiques, però quan no s'hi posen, malauradament no podem valorar positivament el que fan.
És evident, per tant, que són unes polítiques que haurien de ser transversals, oi?
Totalment transversals. Vull dir, és bàsic que quan es pensi en prendre decisions polítiques des de qualsevol estament, no és necessari que hi hagi una dona al front, ni tampoc és necessari doncs, que es pensi... anem a defensar-les només a elles, no? Però és cert que quan tu apliques des de la visió de gènere, des de la visió d'atendre per igual homes i dones i que el teu públic, el que vas adreçar a les polítiques, és per igual homes que dones, el que aconseguirem quan pensem així de debò és gaudir tots millor dels recursos que posen a la base de les polítiques. Això no succeeix sempre.
També és un tema que està sobre la taula, que se'n parla molt sovint de la presència de la dona a les esferes públiques, ja siguin polítiques, ja sigui als mitjans de comunicació. Com es fa front a aquesta desigualtat?
És difícil, perquè no hi ha una concepció social, no hi ha un... Hi ha molta gent que... que ho veu com natural, per exemple, doncs que no tinguem dones empoderades en llocs de decisió. Ja no parlo en política, perquè clar, quan per llei regules que les llistes electorals han d'haver igualtat d'oportunitats per elles i per nosaltres, però això en el món econòmic no ha arribat. Les grans empreses tenen una diferenciació brutal. Les polítiques que s'apliquen a determinats nuclis empresarials van en detriment d'elles. No veiem cares palpables, ni tampoc polítiques ni gestos, que ens vinguin a dir que el món econòmic espanyol o català dona un canvi vers la igualtat d'oportunitats. No el dona, i no el dona perquè està molt anquilosat i perquè no és conscient tampoc d'aquesta necessitat d'avançar com altres esferes socials sí que s'ha avançat, no?
Doncs, Luis Fuertes, un plaer i gràcies per atendre'ns i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
Cugat.cat.
Seguim parlant d'aquesta xerrada del PSC amb la membre del Col·legi d'Advocats del Penal Internacional, Erika Torregrossa. Gràcies per atendre'ns, Cugat.cat.
No, gràcies a vosaltres, un plaer tornar a veure-vos.
En tot cas, la pregunta obligada, i és que des d'aquest acord penal internacional es tracten el terrorisme, entre altres temes. Llavors, vist això, la violència masclista com a terrorisme és un tema que s'abordi?
Sí, doncs és molt, molt prudent i molt, molt adient la teva pregunta, bàsicament perquè aquest any que estem, l'acord penal internacional que tracta temes de genocidi, temes de delictes internacionals i delictes de la guerra, ha sentenciat per primera vegada a la història com la utilització de les dones com a arma de guerra. Llavors, el fet d'utilitzar a les dones com a arma de guerra, o sigui, potser et sona Boko Haram, doncs precisament aquesta utilització que fa de les nenes com a bombes humanes, doncs és un terrorisme masclista. I a més, la utilització que fan de les nenes i de les dones en països on estan en guerra o en països en conflictes armats, doncs el que fan és utilitzar el cos de la dona per una banda i després fer-la servir també amb altres, utilitzant amb altres mitjans per fer-la servir com a botín de guerra, o bé per utilitzar-la com esclaves durant el conflicte.
En tot cas, hi ha un compromís internacional relativament unànime per fer front a aquesta xacra?
Sí, des de la ONU, des de la CEDAW, que és la Comissió Mundial per la Dona de la ONU, doncs sí, hi ha protocols d'actuació per perseguir i sancionar qualsevol tipus de violència vers les dones i les nenes. Com s'apliquen els diferents països? Doncs la legislació en la qual s'apliquen els diferents països és molt diversa. Aquí en Espanya, per exemple, tenim una llei de violència de gènere. En els països d'Europa és força extensa i força assimilada la funció que té el legislatiu de protegir la situació de vulnerabilitat en què es puguin trobar les dones. Però hi ha altres països en les que és tot el contrari, doncs, per exemple en Rússia, més enllà de no legislar-ho, doncs el que fa precisament és despenalitzar que un home dins de l'àmbit familiar pugui agredir a una dona.
Difícil, llavors en aquest cas posar d'acord tots els països a nivell internacional és molt difícil fer front a això.
Sí, però per això estan doncs, primer els tribunals nacionals per poder perseguir aquestes conductes que quan estiguin tipificades i segon quan es faci servir a nivell internacional dins en un conflicte, doncs per això està també l'acord penal internacional que persegueix i sanciona individus que hagin comès actes de violació dels drets humans.
Doncs, Erika Torregrossa, un plaer, gràcies per atendre els micròfons de Cugat.cat i fins aviat.
No, moltes gràcies a vosaltres, un plaer.